És hora dels esports per damis a l'antena dels 5 minuts més amb en Jordi Sunyer. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé. Com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui per parlar d'una d'aquelles qüestions que tots ens hem preguntat moltes vegades i és per què tenen tant de pes els representants dels futbolistes?
És una pregunta d'actualitat, com sempre, perquè sempre mirem de trobar preguntes que responguin a qüestions d'actualitat i ara que ha passat, de fet va ser la setmana passada, però no fa tants dies que s'ha tancat el mercat futbolístic d'hivern, la finestra d'hivern per fer fitxatges, doncs els representants han estat protagonistes i sobretot del representant del qual més s'ha parlat és del representant d'Ousmane Dembélé, un senyor francès de Tolosa, si no m'equivoco, que es diu Moussa Sissoko i que porta el Barça pel camí de l'amargura ja des de fa uns quants anys. Però, a més, es dona el cas que si fem cas al que diuen els anglesos, si més no, és una feina que aquest any compliria el 50è aniversari de la seva existència, perquè ens hem de situar a l'estiu del 72, de l'any 72 del segle passat, tot i que hi ha gent que situa aquest moment al 73, però vaja, més o menys, any amunt, any avall, quan un senyor que es deia Dennis Roach, un exfutbolista professional anglès, professional però que no va passar de segona divisió, i que en aquell moment estava gestionant una botiga de mobles, en aquella època els futbolistes professionals obligatòriament després de la carrera s'havien de buscar alguna altra ocupació, doncs era de vacances a l'Algarve, a Portugal, com tants britànics que tenen a l'Algarve un lloc de vacances habitual. I allà, per casualitat, va conèixer Johan Cruyff, que també era de vacances a l'Algarve. Roach era mediocre com a jugador, però era un senyor que tenia certa mà amb els negocis. I el que va fer va ser actuar com un grupi de Johan Cruyff. Un grupi serien aquells fans que habitualment se t'enganxen com una paparra, que van a tots els teus concerts, que no paren de declarar-te la teva admiració, que no paren de voler-se fer fotos amb tu... Una mica com Manel Fuentes amb Bruce Springsteen, per entendre'ns, per posar un exemple fàcil. Però Danny Roach va saber convèncer Cruyff amb un argument que era imbatible realment i que és la base d'aquesta feina, que és que un futbolista professional, especialment en aquell moment, no sabia ni el volum econòmic que podia generar amb l'explotació de la seva imatge, ni tenia ni ganes ni coneixement, és a dir, ni formació ni cultura per portar ell mateix aquest negoci i fins i tot per negociar amb els clubs els seus contractes, les seves millores salarials, etc. És a dir, els futbolistes en aquella època, tot i que tenien sindicats ja, o negociaven per ells mateixos, o era el pare o algun familiar que negociava per ells, i d'aquesta manera els clubs tenien molta més facilitat per colar com a bones condicions que segurament podien ser millors. Roach va convèncer Johan Cruyff i va dir, escolta, o li va dir, escolta, a les meves mans això canviarà, jo et puc fer generar molts més diners dels que estàs generant, no només amb el futbol, sinó amb contractes d'imatge, amb contractes publicitaris, etc. I així és com es va convertir Dennis Roach, o almenys així ho asseguren els anglesos, en el primer agent de futbolistes de la història. De fet, va ser ell qui va negociar el primer traspàs milionari del futbol anglès, el de Trevor Francis, el 1979. Francis és famós per ser el primer futbolista pel qual es va pagar un milió de lliures pel seu traspàs.
Jordi, i aquí també Catalunya... aquest senyor també va negociar, m'imagino, les seves pròpies condicions que devien posar les bases de les condicions que vindrien després, no?, d'aquests tipus de representants de futbolistes.
Evidentment, perquè aquesta feina no es fa gratuïtament i tu per fer aquesta feina d'intermediació, evidentment, cobres, que és l'aspecte que comentarem amb més extensió perquè és d'alguna manera el que provoca més, fins i tot et diria, rebuig social a aquesta feina i al veure com, per la situació que hi ha actualment, que ha anat canviant al llarg dels anys, imposen molts representants una sèrie de condicions per tancar traspassos que no et diria que voregen el xantatge, però gairebé. A més s'emporten unes quantitats econòmiques en base a les comissions que demanen, que són astronòmiques. Dita només, per situar-nos i perquè també associeu aquesta feina amb un personatge que és bastant popular aquí a Catalunya i per extensió també a la resta de l'Estat, el pioner a la representació de futbolistes va ser Josep Maria Minguella. Sí. Minguella va tenir en el seu moment també una molt bona relació amb Dennis Roach. Minguella havia jugat a les categories inferiors del Barça, s'havia tret el títol d'entrenador i el Barça el va contractar l'any 1970 com a intèrpret de l'entrenador que aleshores tenia el club, que era l'anglès Vic Buckingham. Minguella parlava anglès. A partir d'aquí, d'intèrpret va passar a fer de segon entrenador del següent tècnic que va tenir el Barça, que era el neerlandès Rinus Michels, i es va començar a fer un lloc en el món futbolístic, que va desembocar ja a finals dels 70 en què comencés la seva carrera com a representant.
Jordi, perquè els representants dels futbolistes acostumen a ser a portar-ne un, o fan com, per exemple, en mons d'actors o de models, que hi ha com un representant que en porta 4 o 5?
Solen tenir cartera. És difícil, no és impossible, però és difícil trobar un representant que porti només un futbolista, sinó que el més habitual, a veure, n'hi ha que en poden portar més, n'hi ha que en poden portar menys, hi ha empreses que porten desenes de futbolistes, tenen desenes de futbolistes a la seva cartera, hi ha grans multinacionals fins i tot de la representació de futbolistes, hi ha l'empresa de Jonathan Barnett, que es diu Stellar, hi ha Wasserman, que és un grup internacional que no només porta representació de futbolistes, sinó representació d'esportistes d'èlit a nivell global, en totes les modalitats. En general, es porta sempre més d'un esportista o més d'un futbolista, en aquest cas. Va ser un negoci aquest, el de la representació, que durant una vintena d'anys, és a dir, de mitjans dels 70 fins al 94, es va anar desenvolupant bastant ràpidament, sense cap marc regulatori. O sigui, va ser com el creixement de molts barris de les nostres ciutats a l'època en què va arribar l'immigració del sud d'Espanya, que moltes vegades creixia tot sense planificació. Doncs això va ser una mica el mateix, i això també va provocar l'aparició a l'entorn del futbol de molts personatges, diguéssim que poc desitjables i amb ganes de fer caler ràpid. Per això, el primer punt d'inflexió en aquesta feina, en teoria, va ser l'any 94, que és quan la FIFA fa la primera regulació sobre els agents. Reconeixia la feina d'agent, reconeixia el fet de ser interlocutors vàlids en els traspassos de futbolistes i en les negociacions de contractes, perquè fins aquell moment estaven en una situació, com si diguéssim, alegal, no il·legal, però sí alegal, però els imposava una sèrie de regles. Havien de tenir una llicència en vigor, expedida i validada per una federació nacional, havien de passar un examen previ, no havien de tenir antecedents penals, perquè et facis una idea del tipus de personatge que s'havia començat a moure en aquest entorn, i havien de dipositar uns 120.000 euros, unes 100.000 lliures de fiança per poder operar. Com a curiositat, el company Ricard Torquemada, que ara s'encarrega de les retransmissions del Barça a Catalunya Ràdio, va començar la ràdio fent una secció l'any 96 també a Catalunya Ràdio que es deia l'agent FIFA, perquè aquesta denominació es va fer popular per parlar dels representants que sí que tenien una llicència, oposat a la gent que actuava d'alguna manera una mica per lliure i es passava la reglamentació per on els cabia. De fet, l'any 2015 la FIFA fa un pas enrere en comprovar que, tot i aquestes regles que havia anat modificant al llarg dels anys, en aquell moment només entre un 25 i un 30% dels representants operaven amb llicència. Caram. I s'havia creat fins i tot tota una mena de mercat negre de negociacions en què participaven agents intermediaris que no estaven llicenciats, però això s'amagava. És a dir, sempre es trobava la manera de driblar-ho, o fins i tot es podia fer servir una persona llicenciada com a, entre cometes, testaferro, però les negociacions en realitat les portaven altres persones. Per tot plegat, el que va fer la FIFA el 2015 va ser un, per dir-ho en termes molt actuals, ja que no podem controlar el virus, ens contagiem tots. I avui en dia els requeriments per ser representant de futbolistes són molt més laxes. Clar. Per començar, digues.
No, anava a dir, aquí després, perquè estem parlant de representants professionals, però entenc que, per exemple, els familiars, que ho hem vist, que també a vegades són representants, el pare, el tiet o qui sigui, han de complir també aquests mínims, entenc, encara que siguin familiars?
Ara no. Ara tu pots ser representant de futbolistes. Jo puc ser representant de futbolistes. En Joel pot ser representant de futbolistes.
Ens ho pensarem, escolta.
Sí, escolta, Jordi, encara que jo no hagi tocat mai una pilota, jo puc ser representant d'un futbolista?
Encara que no hagis tocat mai una pilota, pots ser representant de futbolistes.
Molt bé. I llavors, quins són els criteris que se suposa que s'ha de tenir o s'ha de seguir per ser representant?
Bàsicament, tenir capacitat o l'àvia o ser prou espavilat com per tenir mà per als negocis, entrar en contacte amb el món del futbol, això sí, has de tenir contactes, has de tenir una xarxa, és a dir, a veure, en Joel diu, no ha tocat mai una pilota, evidentment una persona amb zero coneixement del futbol difícilment pot ser, exagerat una mica, difícilment pot ser representant de futbolistes, perquè una mica de coneixement del món del futbol i sobretot dels actors del món del futbol i un cert contacte amb les persones que ara mateix hi estan involucrades s'ha de tenir, és a dir, no podem començar ben bé de zero, zero, però sí que pot començar de zero una persona que fins al moment no s'hagi dedicat mai a la representació de futbolistes, per entendre'ns, que conegui l'esport però que no s'hagi dedicat mai a aquesta feina. A més, avui no només es tracta de fer de representant de futbolistes, és a dir, la figura de gent com a tal oficialment no s'anomena gent de futbolistes, sinó que és la feina anomenada, tal com la tipifica la FIFA, és la d'intermediari, és a dir, això vol dir que una persona, a part de ser representant de futbolistes, pot participar en una negociació en nom d'un jugador, però també en nom d'un club que li delega les funcions. Han desaparegut els exàmens, han desaparegut les llicències, i un dels pocs requeriments que hi ha és que, en cas que un intermediari assumeixi una representació doble en una operació, és a dir, que representi tant un club que vol fitxar un jugador com el jugador mateix, hi ha d'haver un consentiment escrit per les dues parts, club i jugador, i també ha de quedar escrit qui li paga l'intermediari la seva feina, si el club o el jugador.
Clar.
És a dir, club A vol el jugador B que representa el representant C. El club A li diu al representant C, tu pots actuar en el nostre nom amb el club venedor per intentar que aquest jugador vingui amb nosaltres. Un cop establim aquest escenari, s'ha de dir per escrit, si això acaba passant, qui et paga la feina? És a dir, el jugador perquè li has facilitat el traspàs al nostre club o nosaltres perquè ens has facilitat portant-nos aquest jugador. Evidentment, feta la llei, feta la trampa. És a dir, el document pot quedar reflectit d'una manera i després es pot repartir el pagament de moltes maneres perquè tothom quedi content i quedi registrat d'una manera legal. Però és que en realitat tot aquest sistema, tal com està muntat ara, es basa en un fet a la llei, fet a la trampa. Perquè en teoria un jugador només pot negociar lliurement amb un altre equip si falten menys de 6 mesos perquè acabi el seu contracte amb un club i el seu club encara no l'ha renovat. Què és el que passa amb el cas de Dembélé? Dembélé no vol renovar i el Barça té sospites clares que abans d'aquests 6 mesos en qüestió, que es complien aquest mes de gener, el seu representant ja ve amb un altre club. Això és il·legal? Sí, és il·legal. Es fa? Sí, es fa. Què en treu el representant d'això?
Mentre surti a la llum, no, es fa. Si es descobreix, mira, es mira de tapar, suposo, no?
Hi ha denúncies, però és que no recordo ara mateix cap cas important en què s'hagi penalitzat d'alguna manera un club per iniciar negociacions amb un jugador a l'esquena del seu club d'origen abans dels famosos 6 mesos per aconseguir el seu fitxatge. Clar, i aquí el representant què n'obté? Com que el jugador arriba lliure perquè ha acabat contracte i per tant en acabar contracte no s'ha de pagar traspàs, la gent està en una posició de més força per exigir el que s'anomena una prima de fitxatge en el contracte, és a dir, com una mena de recompensa o com una mena d'agraïment, evidentment un agraïment molt ben pagat, per poder tenir un jugador important sense pagar traspàs. I ja sabem aquesta prima de fitxatge i aquest agraïment a les butxaques de qui acaba. Però clar, això evidentment, aquesta relativa desregulació que hi ha ara en el món dels representants de futbolistes fa que aquest món sigui fins i tot salvatge i aquest laissez-faire, laissez-passer que va instaurar d'alguna manera o va acceptar la FIFA ara fa 7 anys, no ha funcionat, al contrari, només cal que veiem com dominen i les comissions que imposen per tancar operacions als principals intermediaris, per exemple, Mino Raiola, per esmentar noms que hagueu sentit habitualment, Raiola és neerlandès però és d'origen italià, del sud d'Itàlia, en l'argot periodístic a Mino Raiola li diem el pizzero. No és que fos pizzero ell, que es dediqués a fer pizzas, sinó que la seva família tenia una pizzeria a Holanda. Jorge Mendes, portuguès, són més notícia per les comissions que exigeixen per dur un jugador d'un club a un altre, comissions que es compten per desenes de milions d'euros, en alguns casos, gairebé més que pels traspassos. Globalment, i ara entrem ja a les xifres, només el passat 2021... I segons dades de la FIFA, els agents de jugadors de tot el món es van embutxacar uns 500 milions de dòlars en comissions.
Carai,
això són dades de la FIFA.
Això només són comissions.
I encara, Joel, han patit, entre cometes, per culpa de la pandèmia, perquè el 2019 se'n van embutxacar 640.
Carai. Escolta, això per anar a dinar, eh? Per anar a dinar i que pactar tu i a veure què fem.
Sí.
És a dir, que escolta...
també et diré, Neus, que és una mica més que anar a dinar.
No, ja m'ho penso.
El representant
ja
de futbolistes és una feina que si te'n surts, toques les tecles que correspon i ets hàbil a la negociació, pots fer molta pasta, molta. Però és una feina que no té vacances.
Clar.
Ets... un esclau del mòbil, tot el dia, dorms poc, viatges molt, és una feina, mentre la fas, poc agraïda, però a partir d'aquí, evidentment, la bossa que fas de cara als anys que han de venir és important.
Jordi, m'imagino que no hi ha unes condicions tipus, no? Sinó que cadascú pacta el que cobra de comissió, no? És a dir, per exemple, no sé, m'ho invento, si a un jugador li paguen 1.000 milions, doncs tu t'emportes un tant per cent determinat i tu llautenques amb el teu jugador, no? Bàsicament.
Ara sí. Però aquí hi ha el canvi que es preveu que la FIFA introduirà aquest 2022, perquè és el que dèiem. Tota aquesta desregulació, aquesta llibertat, ha portat a una situació que és fins i tot insostenible, i la FIFA torna a entrar en el tema i s'està enllestint una nova regulació. En principi, s'està començant a endarrerir el tema perquè l'any passat es va anunciar que a principis d'aquest any 2022 ja estaria tot a punt i de moment l'únic que s'ha fet és parlar amb associacions de representants de jugadors de tot el món i ara ja s'està dient que fins a final d'any res, però en principi la idea de la FIFA és entrar-hi. No està clar si tornarà a haver examen per obtenir una llicència, s'està plantejant que hi hagi una prova comuna per qualsevol agent del món regulada directament per la FIFA i no per les federacions nacionals. El que sí que segur és que es limitarà aquesta comissió que pugui cobrar un representant i el màxim serà el 10% del preu del traspàs, en cas que hi hagi traspàs, o el 3% del salari que el jugador pacti amb el seu nou club en cas que el canvi de club sigui sense traspàs pel mig. Clar, la FIFA, a l'hora de dir hem de tornar a entrar a regular això, denunciava un cas, per exemple, d'un jugador traspassat de la Lliga Francesa a la Lliga Alemanya, el representant del qual va cobrar una comissió que representava el 118% del salari anual del jugador. Però, és a dir, m'ho invento, suposem que si el jugador va acordar cobrar 5 milions d'euros per temporada, el representant va cobrar una comissió de 6 per intervenir en la negociació.
I sense escabellar-se,
Ara, escabellant-se una mica, però jo 6 milions d'euros no crec que els guanyi en tota la meva vida laboral.
I crec que
som uns quants.
Jordi, una pregunta. En aquest món, m'imagino que tot està bastant controlat perquè tampoc hi ha tanta gent que es pugui dedicar a ser representant de jugadors, però també hi ha gent que opera sense llicència?
A veure, com hem dit abans, en teoria... Fa uns anys havies de tenir llicència i des del 2015 no és necessari tenir una llicència. Per tant, hi ha gent que la té i que està qualificada i que està fins i tot, entre cometes, col·legiada o forma part d'una associació d'agents. Hi ha molts representants que treballen per agències de representants, que són empreses, evidentment, absolutament serioses, legals, el cas dels grans grups que comentàvem abans, però sí, evidentment, es pot treballar sense... Ara mateix es pot treballar sense llicència.
Dit d'altra manera, per tant, Jordi, aquí està el problema, no? És a dir, se'ls ha anat una mica el tema de les mans per tot aquest descontrol que hi ha en aquest moment de gent que treballa, diguem que d'una forma regulada i gent que va una mica a la seva, no?
Correcte. L'expressió és la que has fet servir tu. És a dir, els hi ha marxat ara mateix el tema de les mans i per això han de tornar a entrar. També volen entrar, per exemple, amb... aquests dobles rols que poden assumir ara mateix els agents fent d'intermediari. La majoria de supòsits de doble rol en aquesta modificació de la normativa que prepara la FIFA s'eliminaran. A partir d'ara, o a partir de finals d'any, un intermediari només podrà representar al mateix temps un jugador i el club que el vol comprar, no el que el vol vendre. Perquè hi ha casos com els de Jorge Mendes, que comentàvem, aquest superrepresentant portuguès, que controla diversos clubs, també a partir d'una societat participada per la seva agència de representació, i clar, és d'alguna manera jutge i part. És a dir, ell fins i tot pot negociar, entre cometes, o pot moure jugadors d'un club a un altre, clubs que ell controla, clubs en els quals ell hi té un interès. Clar, clar. La qual cosa, evidentment, ara mateix no és il·legal, però diguéssim que és poc ètic. I com és lògic, com et pots imaginar, aquests grans agents de jugadors, Raiola, Mendes, Jonathan Barnett, ja han anunciat que aniran als jutjats per recórrer aquesta reglamentació que la FIFA vol posar en vigor durant aquest any, i fins i tot han creat una organització per defensar els seus interessos conjuntament. I curiosament el seu argument és que aquesta reglamentació, aquests topalls, acabaran reforçant l'oligopoli d'agents, perquè els agents més petits no es podran guanyar la vida, diuen, amb unes comissions, segons ells, tan minces, o hauran de tancar un munt d'operacions per poder-s'hi guanyar la vida. Però vaja, l'abús és tan clar que fins i tot el Consell d'Europa ha instat la FIFA a posar en marxa aquesta nova regulació el més aviat possible. Evidentment no tothom és així, eh? Que hi ha diversos perfils en aquesta feina i conec molts representants, algun dels quals potser està escoltant aquesta secció, i la seva honestedat està fora de tot dubte. Són gent que evidentment mira de guanyar-se la vida amb la seva feina de la millor manera possible, cosa que crec que fem tots, però apliquen al peu de la lletra un principi equilibrat. Jo n'he de treure benefici, evidentment, perquè és la meva feina, però l'operació ha de ser beneficiosa per a totes les parts i especialment per a l'esportista, tant en l'aspecte econòmic com sobretot a l'esportiu, i especialment per a jugadors joves que estan en procés de desenvolupament tant esportiu com personal. El problema és que hi ha individus amb pocs escrúpols que aquesta segona part moltes vegades la deixen en segon.
De fet, ara m'has fet pensar que deu passar tres quarts el mateix en el món de la música, no? Els managers dels artistes, vaja, si fiquéssim el nas en aquí també ens en portaríem sorpreses considerables, no, Jordi?
Això ho toques més tu, però vaja, és un món amb històries curioses. Estem fora de temps, Joel?
Estem fora de temps, però si tens una història curiosa, ràpida, endavant.
Mira, perquè et facis una idea de la situació, dos casos molt ràpids. Vinícius, l'actual jugador del Madrid, el tenia fet al Barça i el seu agent, el seu primer agent, en el seu dia va reconèixer que al final havien triat el Madrid per no estar a l'ombra de Messi, però també perquè el Madrid li pagava una comissió més alta. I un dels representants més potents que hi ha ara mateix, que és un perfil que està creixent molt, un senyor italià de pares croats que es diu Eduardo Criniar. Aquest senyor, el seu ex-sogre, el va endollar en un concessionari de cotxes de gamma alta de Milà. Allà va començar a fer relació amb futbolistes de l'Inter o del Milan, que evidentment no podien passar amb un utilitari, necessitaven un cotxe de 25 metres d'eslora, i ara mateix aquest senyor és un dels representants de futbolistes més potents que hi ha a Europa, i no només de futbolistes, és la gent que va portar Quique Setién al Barça, per exemple.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més, anem acabant.
Ja està, acabem-ho.
Déu-n'hi-do, tu. O sigui que professió del futur, ja ho sabem, eh? Representant de jugadors de futbol.
La picaresca. Qui sempre, picaresca, qui guanya sempre a la vida?
La banca, la banca guanya.
Gràcies, Jordi.
Adéu-siau.
Adéu. Una abraçada, adéu.